10 i 32 minuts, tornem al Sant Cugat a fons, ho fem per parlar de sèries, ho fem per parlar amb el Joan Ramon Armadàs, bon dia.
Què tal, bon dia.
I benvingut per part meva, perquè l'anterior no hi era jo, hi havia l'Albert Diumenjó fent el programa i no ens havíem vist encara.
Bueno, cap problema.
Bé, escolta'm, ens parlaràs de sèries una vegada al mes, sèries de tot tipus, perquè avui ens portes una sèrie de culte, que ja en parlarem després.
A veure, porto unes quantes de culte.
No, però és que n'hi ha una en concret que és...
A veure quina és la que tu creus que és de culte.
Quina de les quatre que creus que portes creus que a mi pot... em va marcar... O sigui,
Teòricament, em sembla que en parlarem de cinc i jo crec que estic per dir-te que la que tu consideres de culte és Arròs Cubat.
Efectivament.
Veus?
Efectivament.
Ens coneixem massa.
Arròs Cubat és... Molt bé. Tinc un record així molt bo. No sé per què, vull dir, tinc el... Mira, espera, estem sentint de fons?
Sí.
...del barri de la Verneda, però ara mateix visc a Gràcia. Ja fa un temps vaig muntar un estudi de disseny gràfic i les coses em van força bé. Tinc una nòvia que m'estima...
Hola, carinyo!
La feina em va de conya. I fins i tot he guanyat un premi de disseny. Suposo que us semblo un tio feliç i content de la vida que li ha tocat viure. Doncs, si us he de ser sincer, us diré que no. Ja en tinc 30 i tinc la sensació que se'm cova l'arròs.
Quan a la nit de matinada em fico al llit com una ancià mala i ben covat.
Bé, és que aquesta cançó és...
Sí, és mítica, és mítica.
Sí, 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 sí. Hi havia un veí que parlava castellà, que era un veí, era el del que li deia Hombre Xavi. El record
sí,
aquest.
Arròs Cubat, ja que entrem en
sí,
matèria,
sí, sí,
una sèrie creada per Juanjo Sáez i en aquest cas dirigida per Quique Maillo, que en aquells moments ara també ha dirigit altres thrillers de persones reals.
Ah, mami, perquè un thriller Arròs Cubat no és.
No. Per exemple, últimament va fer la pel·lícula Toro. Uh-huh. Llavors, va ser un boom en aquell moment molt bèstia d'aquesta subcultura hipster catalana, també en un moment on el que era veure continguts per internet estava d'alguna manera començant, estem parlant abans de les plataformes, i aquesta va ser una sèrie que la gent va començar a anar a la seva web i a baixar-se-la i va córrer allò al boca a orella, perquè jo crec que va arribar en un moment just, no?, d'aquesta eclosió del hipsterisme i de la subcultura guai aquesta de gent de Gràcia amb barba i camisa de quadres,
sí.
I va entrar molt bé, sobretot perquè feia una espècie de crítica per sota, però a la vegada tot amb un humor molt, molt nostre i molt... I sobretot també per la temàtica, no?, que és la crisi dels 30 o la decadència aquesta de que sembla que ho tinguis tot però en realitat no tens res, d'un dissenyador gràfic que viu al barri de Gràcia.
Clar,
i que tot li va bé fins que se'n descobreix que no tot li va tan bé.
10-15 minuts de capítols. Saps que és una tonteria molt grossa, però és que sempre em recorda el protagonista de Arròs Cubat quan peles un ou dur.
Sí.
Hi ha moments en què... O sigui, aquest estil de dibuix, eh?
Sí, no, clar, són tot i que era una sèrie molt expressiva, els personatges no tenen... O sigui, la cara no tenen ulls ni boca ni nas, moltes vegades, o a vegades sí que tenen nas, però no... És un tipus d'animació molt curiosa que també juga molt amb la professió, en aquest cas, del creador, del Juanjo Sáez, que és dissenyador, de fer una animació molt, molt guai, no? Molt, molt artística, i a la vegada poc realista comparat amb altres sèries d'animació que estàvem acostumats, sobretot, per exemple, de les coses que venen del Japó, de l'anime i tot plegat. Mm-hmm. També feia servir molt els nostres referents d'humor, no? Hi ha capítols, doncs, d'aquella s'agafa una novia nova i que se'n va a Madrid, llavors tot el contrast d'anar-se'n a Madrid... La tieta Paquita, que és la que li prepara l'arròs, que és la típica tieta o iaia que tots hem vist o hem tingut, però que és a la vegada supermoderna. Vaja, una sèrie que va entrar molt bé i que va funcionar espectacularment, que es pot recuperar tant a la pròpia web com a la TV3 La Carta com a Filmincat.
Sí.
I a més, també recordar-vos que el mateix creador fa un parell d'anys va treure una sèrie nova que es diu Heavy Tendres, que en aquest cas parla de la joventut preolímpica als 90 a Barcelona, en aquest cas en un món diferent, no dels dissenyadors gràfics, sinó de la gent que li agradava el heavy als anys 90, que eren considerats gairebé, uns pitjors raros.
Sí, la subcultura, eh?
Sí. També recomanable, no ha tingut tant èxit com Arròs Covat, però vaja, també es pot recuperar, es va passar pel 33 i es pot recuperar també a 3 a la carta i a Filmin.
Mm-hmm. Què més tenim avui, a part d'aquest Arròs Covat, llegenda de l'animació catalana?
Doncs a veure, ens posarem en una altra llegenda de l'animació. Ja us avanço que no he volgut parlar segurament dels clàssics de l'animació per adults, com puguin ser els Simpsons o Family Guy, sinó que hem anat a buscar productes una miqueta més o curiosos o nous perquè la gent els conegui. Per mi, un dels referents indiscutibles és South Park, que Home. A més estem de celebració perquè ha celebrat tot just fa uns dies el capítol 300.
Veus, a mi South Park mai m'ha transmès gran cosa.
South Park va arribar en aquest país com un fenomen salvatge a l'any 98, si no recordo malament, gràcies a la pel·lícula. La sèrie aquí no la coneixíem gairebé de res, però va arribar una pel·lícula que, quan, en aquest cas, quan jo era bastant més jove que ara, encara no tenia pèls blancs a la barba, i és en plan, uau, una pel·li que diuen paraulotes i se'n riuen de tot, i llavors la vam anar a veure com la gran cosa transgressora.
Exacte, la gran contracultura, no?
Sí. I vam descobrir en aquella pel·lícula, ja més tard, que no era només una pel·lícula o una sèrie on es diguessin paraulotes i els personatges fessin coses rares, sinó que darrere hi havia una punyent i salvatge crítica a la societat, en aquest cas nord-americana en particular, però a tal com funciona el món en general.
Sí, al final també ho fan. El Simpson i Family Guy també és una mica el mateix sentit,
sí,
no? Però menys crua, no? Segurament.
Sí, diguem, més suau, més per tots els públics. Tot i també podrien considerar-se sèries per adults. El Simpson la pot veure un nen de 10 anys.
I l'ha vist un nen de 10 anys i molts nens de 10 anys.
En canvi, South Park jo no li recomanaria a un nen de 10 anys. Primera, perquè avui en dia ja no l'entendria, ni el tipus d'humor ni les referències. I segona, doncs, perquè es fan... tracten temes, doncs, a vegades explícits de violència, de sexe, de política, i per tant no crec que sigui una sèrie per nens de 10 anys.
No, segur que no. A més, és això, que la realitat l'afronta des de la cruesa absoluta. No,
sí.
No hi ha... També és un tipus d'humor. És veritat que dèiem que South Park és antic, és dels 90, però avui en dia el món de l'humor català també s'ha tornat... O sigui, s'està anant molt també cap a aquest tipus d'humor sense...
Sí.
Sense filtres.
Jo crec que, per exemple, un personatge que avui en dia podríem tenir fent South Park si fos català seria Jair Domínguez,
que és un humorista
també salvatge sense filtres. Per mi una de les gràcies de South Park i de l'evolució que ha tingut al llarg de 23 temporades, que no són poques,
són moltes,
és el fet d'adaptar-se als nous temps i a cada temporada tocar els temes d'actualitat absoluta. Fins al punt que aquesta temporada hi ha hagut una crisi diplomàtica amb la Xina, entre els Estats Units i la Xina, per culpa d'un capítol de South Park que se'n riu obertament de tota la censura de la Xina, de com Disney s'està baixant els pantalons perquè li acceptin les pel·lícules a la Xina i així fer més diners, ha provocat un conflicte diplomàtic.
És a la Xina que no hi poden haver esquelets? No sé si és a la Xina
no sé
on és, que no es poden mostrar esquelets ni morts.
No, morts ja et dic jo, sí, que sí que es poden mostrar, sí. I sobretot si són pel·lícules que tracten la guerra entre la Xina i el Japó.
No gent que mori, sinó com quedar esquelets.
Fantasmes, sí, i coses d'aquestes. Sí, en principi a la Xina, les pel·lícules de ciència-ficció que mostren aquest tipus de coses no és que estiguin prohibides, però la censura diguem que no passa. Sí. Llavors,
les canvien a vegades, canvien els personatges, els videojocs passa, canvien els personatges, els esquelets per una altra cosa.
Sí, jo quan vaig estar vivint allà, vaig veure Jurassic Park i de cop i volta apareix el braç del Samuel L. Jackson sense que vegis com el dinosaure es menja el Samuel L. Jackson. Vull dir, tallen amb les tisores sense tenir cap mena de pudor ni impunitat.
Bé, la censura té aquestes coses, no?
Sí,
el contingut és el de menys. L'important és que no es vegin determinades coses.
Sí, i en aquest cas, doncs, South Park també a cavall d'una de les polèmiques de que un entrenador de l'NBA ha criticat o s'ha manifestat a favor de les protestes de Hong Kong, doncs van fer un capítol que fa dues setmanes, que també tracta això i se n'enriu obertament i fins i tot fent caricatura del president actual Xi Jinping, i clar, això doncs, després provoca el que provoca. L'últim capítol, que a més a South Park es pot veure gratuïtament en obert a la seva web, això sí, en anglès i subtítols en anglès, però vull dir que la pot veure qualsevol, i també ara han ficat a Netflix, em sembla, les 6 primeres temporades, que si vols començar...
Això és vintage, això és...
Sí, són les primeres, encara és un humor... No com ara, no tant de l'actualitat, sinó que en aquest cas eren capítols més, per entendre'ns, autoconclusius. Ara les temporades també moltes vegades segueixen una línia temporal, hi ha una temàtica que es va mantenint.
Clar, al final aquestes sèries que s'allarguen tant, al principi, el que era la primera temporada i el que és de la 23ena, a veure, són la mateixa sèrie, perquè hi ha els mateixos personatges, però poca cosa més.
No, hi ha una cosa molt curiosa, que també passa amb els Simpsons i amb altres sèries, que és que 23 anys després els personatges de South Park continuen anant a tercer de primària o a quart de primària, vull dir que no...
Això també passava amb el Salir de classe, eh?
Sí. No passen de curs mai i sempre van passant les coses, i ells continuen amb la mateixa edat, esperant el bus al col·le...
Jo recordo un capítol de South Park que jugaven al World of Warcraft, que era bastant graciós.
Sí, que en aquest cas va crear els personatges, sí, que en aquell moment era un moment on Warcraft estava molt de moda, però, per exemple, l'últim capítol t'està parlant de la moda vegana, de com en aquest cas, el Randy Marsh, que és el pare del Stan, que és el personatge adult més divertit de la sèrie, que té una plantació de marihuana molt gran, i per monetitzar els residus que té de marihuana, doncs fa hamburgueses de marihuana. I com que estan fetes amb plantes, té un èxit brutal, i la gent les compra a un preu molt més car només perquè no són de carn i perquè la carn està matant el planeta, i per tant t'està criticant obertament tota aquesta també cultura, diguem, Greta Thunberg friendly extrema, que sembla que si et menges una hamburguesa de tofu siguis un tio superguai, quan al millor t'està costant 5 euros l'hamburguesa de tofu, i el tofu és molt barat de fer. Vull dir que t'estan colant per sota un producte que no n'hi ha per tant, però com que és super eco-friendly totes aquestes coses...
O bé que t'estàs menjant una hamburguesa que està feta a 2 quilòmetres i en canvi estàs menjant tofu que està feta a 6.000.
Correcte, llavors, posa eco-friendly, green, vegan, sense gluten i halal, i tot això val 6 euros al lloc de 2, que és el que t'hauria de valdre.
Doncs
una crítica això oberta i a plena actualitat.
Però no, la veritat és que jo no sabia que South Park encara es feia.
Ha arribat als 300 episodis la setmana passada.
Sí.
I la 23ena temporada cada setmana pengen un capítol, vull dir que...
Doncs escolta,
si voleu animar, ja sabeu.
Què més?
A veure, què tenim ara? Quina sintonia ens posen?
Aviam, què tria? Esperem que el Jake en tiri alguna cosa i a partir d'aquí en parlem. Què et sembla? Jo això no sé què és.
Això és Big Mouth. Això és Big Mouth, és una de les sèries de Netflix d'animació per adults més recomanable, més salvatge, més oberta en el sentit sexual de la paraula, perquè el que t'està parlant aquí és de les catàstrofes sexuals de l'adolescència.
Catàstrofes amb totes les paraules. Catàstrofes amb totes les paraules.
Des de la nena que li ve la primera regla fins als nois que s'intenten masturbar sense èxit, les nenes que els surten les tetes i van tots els nens tontos darrere sense saber ni el per què. I llavors aquí hi ha tota una sèrie de personatges, nens i nenes, que van amb un col·le en aquest despertar sexual de les seves vides, però sobretot la gran gràcia aquí són dos personatges que són els monstres de les hormones.
Els monstres de les hormones?
Sí, que és una espècie d'àngel de la guarda que tenen tots els nens i nenes, però que l'únic que fa és, com es diu, encoratjar-los a ser unes autèntiques màquines depredadores sexuals. O sigui, encoratjar els nens a masturbar-se, a mirar les nenes, a lligar-se-les, i les nenes igual, no? A explorar el seu cos, a provocar els nens, i llavors és una sèrie que, òbviament, no vindria a ser molt apta per a nens, tot i que, en el fons, està parlant d'això, no? De nens de 12, 13, 14, 15 anys i de tot aquest despertar sexual.
De fet, acaba d'estrenar la tercera temporada, veig, eh?
S'acaba d'estrenar la tercera temporada a Netflix, efectivament. Va sortir fa 2 anys i va ser també un petit boom d'aquests del boca a orella dins del gran univers de sèries que tenim a Netflix.
Això a vegades, en un dia de... O sigui, amb un mar d'opcions que tenim ara mateix, on hi ha tantes i tantes i tantes i tantes coses, a vegades no saps per què una cosa té èxit o per què...
En aquest cas, en el cas de Big Mouth, jo penso que la clau de l'èxit és haver estat tan explícit i sincer a l'hora de tractar aquest tema. Per què? Doncs perquè moltes altres sèries o moltes altres productes que parlen d'això, no? De l'adolescència, d'una cosa que està molt de moda en anglès que es diu el coming of age, no? De totes aquestes pel·lícules, del nen que deixa de ser nen o de la nena que es converteix en una dona, no? Tot aquest tipus de coses que sempre s'han tractat des d'una manera molt, no sé, sí, o molt naïf o molt fins i tot idealitzada, no, i aquesta sèrie te les mostra de la manera que és una catàstrofe.
I tangencial, o sigui, d'una forma... com de... Sí, és una cosa que passa.
No, no, i és un gran trauma. Vull dir, clar, tots clar, hem tingut 13, 14, 15 anys i recordem doncs, quan ens agradava un nen o una nena i passava de nosaltres, o tot això
fet...
explicat, però en aquest cas amb humor i amb tot de... bueno, òbviament, humor políticament incorrecte, comencem per aquí, des del principi,
sí. I
per altra banda també, el que està per sota, que a mi és una de les parts que més m'agraden també, és la part que té de retrat de la societat, no? També, sobretot en aquesta tercera temporada, es parla molt de la identitat sexual. Hi ha un personatge que tu penses que és gay, però després és bi, però després no sap el què, llavors és una mica que llavors tot això explorat des de l'humor, però també tracta molt i molt bé com es deu viure això quan tens 15 anys avui en dia.
Bé, al final, moltes vegades mirem enrere, diem, no, clar, que els adolescents d'avui en dia és com... No, si tots també van passar per tot el que estan passant i tenen moltes coses i els hi passen moltes coses, canvia tot de cop. De fet, hi ha molts estudis al voltant d'aquest canvi, no?
Que fan
del nen adolescent, que canvia completament la seva forma de veure la vida, tot. Per tant,
sí.
Però està bé també, a vegades, no? Tractar-ho des d'un punt de vista més... És el que dèiem abans, de la cruesa, de les coses són així i ja està.
Sí, sí, i l'humor, en aquest cas, perquè es podia tractar des de la cruesa, però el que és important i el que fa que la sèrie tingui èxit és l'humor, no? La manera oberta de tractar-ho.
És com entren les coses.
I sincera, i sí, i molt divertida, perquè, vaja, jo no recordo segons quins episodis de la teva adolescència, dius, ostres, això va ser així. L'única diferència d'abans amb ara és que en el meu cas doncs no hi havia internet, no? I en aquest cas, doncs, els telèfons mòbils
passen
i la comunicació...
Passen masses coses.
Està també molt a l'hora del dia a la sèrie.
Clarament passen masses coses. Bé, deixem que el Jake ens tiri una altra cosa i a veure què surt. Aquesta me l'ha enxivat ara, mentre estava escoltant el... és Ricky Morty.
Ricky Morty, jo m'atreviria a dir que és la sèrie de culte ara mateix, per excel·lència, de la generació friki, doncs, tant pel seu contingut, com pels seus personatges, com per les seves referències.
Uh-huh.
Per anar ràpid, per qui no sàpiga què és Ricky Morty. Ricky Morty és una sèrie d'un avi alcohòlic científic boig, que enreda el seu net per anar a tot tipus d'aventures especials per altres dimensions, universos paral·lels i extraterrestres i planeta, vaja, una salvatjada de temàtica que barreja des del surrealisme, el caos, un homenatge directe i per l'estètica fins i tot dels personatges a Regreso al Futuro, perquè en aquest cas Rick Sánchez, el científic boig, tu el veus i dius, és el Doc de Regreso al Futuro.
Sí, només falta el DeLorean, que... no? Estic veient el...
Sí, deus veure alguna foto.
Estic veient alguna foto, sí.
Només li falta el DeLorean, en aquest cas té una nau, no hi ha cap DeLorean, però és com si al Doc Emmett Brown de Regreso al Futuro li haguessis donat dos tripis, LSD i un guionista salvatge, i doncs a l'època, ja al segle XXI, tens a Rick Sánchez i en aquest cas el Morty, que és el seu net, que sempre acaba, tot i que pretén ser un nen innocent i bon xaval, sempre acaba emmerdat amb les aventures del seu avi.
De fet, està bé perquè el punt de partida permet als guionistes fer el que vulguin, no? És igual, pots fer el que vulguis. No?
M'agradaria parlar-vos de què va la sèrie, però no, és que no puc, perquè és que cada capítol és una muntanya russa a tal nivell. O sigui, és capaç de cop i volta t'apareix el Rick amb una pistola que obre portes interdimensionals i apareixen en una altra galàxia i diuen que han d'anar a buscar, jo què sé, una salxitxa per salvar, vés a saber quin món. Vull dir que són temàtiques tan aleatòries, surrealistes, caòtiques, que costa molt trobar un fil argumental més enllà d'això, no? De que sempre acaben apareixent el Rick i el Morty, els dos personatges principals, tenint alguna aventureta, a més de saber quin lloc de l'univers. Humor negre, perquè Enric Sánchez és obertament alcohòlic, és el model d'avi, en aquest cas, que ningú voldria tenir, i per tant, violència extrema també, personatges que exploten amb la sangada que t'esquitxa la pantalla, però tot això barrejat amb molt bona ciència-ficció, amb temàtiques que són homenatges directes, doncs, a moltes pel·lícules, a moltes sèries de ciència-ficció, des de Star Trek fins a Star Wars, les més mítiques, la pròpia Regreso al Futuro, i totes les pel·lis extraterrestres que et puguis tirar a la cara.
Quatre temporades té, eh?
Sí, ara estan a punt ja de començar la nova i la podrem veure a partir del novembre ja, em sembla que HBO, i suposem que més tard també arribarà a Netflix. Va, és una de les sèries més esperades i que ja ha renovat, en aquest cas, per 100 capítols més.
Vull dir que 100 capítols més.
Això tindrem Rick i Morty per estona.
Quantes temporades són, 100 capítols, llavors?
Depèn de les que tingui. Diria que cada temporada, no sé si tenia 12 o 13, per tant...
Llavors en tenia per, sí, per
tenim,
un temps.
Tenim Rick i Morty per estona. Ha sigut una sèrie que, en aquest cas, ha enganxat molt aquesta subcultura friki, per entendre'ns, no?, de la gent que va, doncs, a salons de còmics i mangas, tots els fans de ciència-ficció, de les sèries...
Estic mirant les sinopsis. El primer diu que el Rick s'emporta a Morty a una altra dimensió a la recerca de llavors de megaarbres. A la segona, crea un dispositiu per fer més llest el gos de la família, amb resultats desastrosos, evidentment.
Sí.
Acaba en un estrany parc temàtic de malalties infeccioses que hi ha dins d'un sense sostre.
Sí, com pots veure, per això no m'he atrevit a dir de què va la sèrie, perquè és que cada capítol és una autèntica bogeria, i en aquest cas jo crec que és un també dels secrets de l'èxit de la sèrie, no? De que tu t'enfrontes en capítol i dius, a veure quina xaladura, quina bogeria em faran viure ara els guionistes. Sí, hi ha un capítol dels més mítics, que en aquest cas el Rick comença el capítol sent un pepinillo, pica el Rick.
Per què?
Ha fet un experiment i el que vol és veure com un pepinillo té la... Com es diu pepinillo en català?
Un cogombre.
Un cogombret petitó.
Cogombre, sí.
Doncs com ha de deixar de ser un cogombre i tornar-se a ser humà. Llavors és la seva aventura com a cogombre. Vull dir, és una sèrie molt aixelebrada, però a la vegada molt recomanable. Si entres amb els dos o tres primers capítols, potser et converteixes en un fanàtic, perquè és molt divertit.
Bé, esperem que l'última proposta sigui una mica més explicable.
És més per tots els públics, jo diria.
Mare de Déu, veig un senyor amb els cabells molt llargs sacsejant mentre fa un solo de guitarra aquí, eh?
Doncs estàs molt equivocat.
Sí, eh?
Perquè, tot i que sí que vas bé com a palestil musical i del que hauria de ser, un senyor amb els cabells molt llargs amb els dos dits alçats amb guitarra elèctrica, aquí el que tenim és a Gretsuko, que és un panda, una panda vermell supermona.
Com?
Japonesa.
No pot ser.
Sí que pot ser, sí que pot ser.
No pot ser.
A Gretsuko.
No m'ho crec.
Sí, són dibuixets japonesos super cute, supermonos, que han definit una cosa que li diuen com el kawaii rage. Kawaii en japonès vol dir mono cookie i rage vol dir ràbia, ira.
Ah, però que s'enfada, aquest manda...
Clar, què passa? Què és a Gretsuko? La Retsuko, en aquest cas, és això, és una panda vermella, un animalet supermona. Tots els personatges són animalets monos. Per tant...
A veure si podem baixar una mica la música de fons, perquè jo crec que si no... és perfecte. Que estic molt a favor, de la tralla, però no ara.
Doncs la Retsuko és una treballadora de 25 anys que té la típica feina de merda oficinista del Japó, preparant els informes pel seu jefe cabron. I en aquest cas, la manera que ella té de desestressar-se és anant a karaokes a cantar heavy metal dur i les coses més heavies, i per això es diu A Gretsuko, de Aggressive Retsuko, que és com es diu el personatge.
O sigui, el que va és a karaokes a cantar heavy metal per desestressar-se.
Per desfogar-se, sí. O sigui, la seva manera de quan està fins ja a dalt de les orelles de tota la seva vida, el que va és al karaoke a desfogar-se a cantar heavy metal dur.
Veig que...
Tot això, que aquesta és la premissa, per entendre'ns, absurda de la sèrie, amaga...
De fet, hi ha un titular que trobo aquí que diu que Gretsuko és el que passa quan Hello Kitty aconsegueix una, o té una feina de merda.
Efectivament, sí, sí, sí.
Vindria a ser
sí, aquesta definició. El personatge té una estètica amb un dibuix de traç molt gruixut, no? Vull dir que és això, la típica estètica de Hello Kitty, de personatge cookie japonès. El que passa que el que hi ha darrere de tot això és una crítica bestial al model social i econòmic del Japó. Des de, doncs això, les feines, el tipus de feines a la que pots aspirar sent un jove, o una jove en aquest cas, fins una altra cosa molt interessant que és les relacions humanes, no? De que, així com Big Mouth, que parlàvem abans, és sexe explícit i directe entre adolescents, o sexe o intens, perquè no arriben mai. En aquest cas, a Margaret Suko, el que veus és com els japonesos, a l'hora de relacionar-se entre ells, el que prima per davant de tot és la vergonya i la sensació del ridícul absolut i la contenció, i llavors tot això el que provoca, sumat a tenir una feina de merda, un cap que t'explota, uns amics que només estan pendents de pujar fotos d'Instagram i els likes, doncs és que tot exploti i en aquest cas ho treguis al karaoke cantant.
Al final, tot el que ens has portat avui és crítica social a partir de l'humor.
Efectivament.
És,
I l'animació.
I l'animació, és a dir, d'una manera... Teòricament, a primera vista, si veus un frame amable...
Sí, sí. Potser l'única que se salva d'aquesta definició és Ricky Morty, que és directament l'absurd i el surrealisme, i no direm que no té crítica social, però no és l'objectiu principal.
Sinó que
totes les altres sèries tenen, d'alguna manera, una component molt important de radiografia des del punt de vista crític i irònic i satíric de la societat en la que ens porta. South Park als Estats Units, Margaret Suko al Japó, Arròs Cubat a Catalunya... I Big Mouth, en aquest cas, l'adolescència com a món referencial.
Doncs ens ha passat volant aquests 25 minuts. Doncs Ramon Armas, moltíssimes gràcies. Ens trobem d'aquí 4 setmanetes més per parlar de més sèries amb el Ramon, que com sempre ens porta detalls i coses que no ens esperàvem i que ens sorprenen. Anem a les notícies i tornem de seguida després per rebre els amics del Grup Catalònia, que ens faran la seva secció. Parlem amb el Sindicat de Llogaters i acabarem amb cinema, o no, amb l'Àngel Comas.